TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i avui és dijous, dia 6 d'agost. Avui començarem el programa parlant dels riscos associats a les altes temperatures i que afecten sobretot els treballadors que estan fent feina a l'exterior durant llargs períodes de temps. En parlarem ara en uns minutets amb en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos laborals al sindicat UGT, i més tard encetam nova secció, en aquest cas secció de viatges aquest estiu, durant aquest mes d'agost, amb la nostra cicerone particular, amb la periodista Ana Fernández, que cada setmana ens portarà a descobrir un nou indret al món al que podem anar amb bitllet obert. I un any més, durant el mes d'agost, també li posarem fil a l'agulla amb la dissenyadora de moda Ariadna Ferrer, de Cade Cose Cose, per parlar de moda i també dels seus referents dins aquesta indústria. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de migració, perquè delegació del govern ha informat fa just uns minuts de l'arribada d'una nova embarcació a les Pitiüses amb 11 persones a bord.
Sí, l'arribada ha estat aquest matí, cap a les 8:20 del matí. Agents de la Guàrdia Civil han interceptat els 11 migrants, tots ells d'origen magrebí, quan es trobaven a la carretera de Ses Salines en el municipi de Sant Josep.
I ara canviem totalment d'assumpte per parlar de turisme, perquè el balanç del mes de juliol en aquest sector a Formentera no ha estat homogeni entre les diferents activitats. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una davallada de les vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat.
Sí, molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors del Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superior a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Escoltam alguns d'ells.
Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y ya no más.
Julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser factors que han influït negativament. El sentim.
El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé, hi ha molt menys gent.
Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor.
Tot i aquest balanç, tant comerciants com restauradors confien que aquest mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
I continuem parlant, Nieves, del port d'Eivissa, perquè els que hi fan feina, els estibadors i els transportistes, asseguren que ha quedat petit i que ja no dona abast.
Sí, la principal queixa dels treballadors del port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar. Diuen que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells de 3 companyies diferents i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Escoltam Jaime Esteban, delegat de los estibadores del Port de Eivissa.
Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port, ho explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer y claro, aquello se ha quedado que que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
I parlem ara dels polígons industrials d'Eivissa, que segons asseguren des del sector han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
Sí, des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. Escoltam Alfonso Rojo, president de Pimef.
Polígono como el de Montecristo, que es prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb crònica de successos, perquè a Formentera 4 persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven, això a Formentera, com dèiem, i un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
Sí, el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital Camp Mises. Els altres 3 ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. 2 ambulàncies han assistit els ferits al lloc dels fets.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home investigat per un delicte de maltractament que s'amagava dins el canapé del llit de la víctima.
Sí, els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar-ne el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor dins el canapé del llit i el van detenir.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, després t'escolta'm.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts i avui volem començar el programa parlant de com ens pot afectar aquestes altíssimes temperatures que estem experimentant aquest estiu. Jo sí, com us deia, avui volem començar el programa posant el focus en les empreses i en la feina en prevenció de riscos que han de fer davant els successius episodis de calor extrema que estem encadenant un darrere l'altre aquest estiu i que també estan vivint en els últims anys. Per això, avui hem convidat aquí a l'estudi una vegada més en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos del sindicat UGT. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Com estàs i quina valoració fas de com està anant l'estiu fins al dia d'avui?
Bueno, en general, és veritat que a Balears s'està fent una bona feina, però la valoració... Bueno, s'ha fet una bona feina perquè venim de xifres molt complicades en comparació amb la resta de l'Estat. Però hem millorat, però queda molt per fer. En general, s'està fent feina en condicions inadequades, en qüestió de calors, però es pot millorar. Jo, en aquest sentit, sóc optimista i, bueno, ara si vols, aprofundim una mica.
I tant. Hi ha marge de millora, que això sempre és bona cosa, això és veritat, però justament el passat dilluns llegíem a Diari d'Eivissa una notícia i, a més, una exigència per part d'UGT a les empreses perquè adaptin les condicions de feina a les altes temperatures i explicàveu des del sindicat que les queixes per haver de treballar sota condicions de calor extrema enguany s'estan multiplicant.
Sí, en general l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha vingut des de fa anys proposant una mesura que és complicada a vegades d'implementar, que es basa simplement en cas d'onades de calor o en cas de que hagi avís de temperatures excessives, bàsicament és planificar la jornada. O sigui, bàsicament no fer aquestes tasques, ja siguin a l'exterior o aquelles que siguin més exigents des del punt de vista físic, en les hores de màxima exposició. És cert que les empreses estan obligades a tenir una sèrie de medicions quan s'ha avaluat un risc d'exposició a altes temperatures. I en aquest sentit, han de tenir, per un costat, un uniforme adequat aquestes temperatures i també, evidentment, unes instal·lacions pues, amb aigua freda disponible, llocs per refrescar-se o, en general, tenir una mena de refugi, no?, en aquest sentit. Això ha estat a nivell d'avaluació, ha d'estar avaluat si és així efectivament i s'han de tenir mesures ja en la planificació preventiva de l'empresa.
Exacte. I aquesta feina ja s'ha anat fent? És a dir, perquè, clar, pensàvem en sectors, com ara comentaves, no?, de treballadors que estan fent feina a l'exterior o també contextos, ara aquí al mes d'estiu, contextos com les cuines o també les temperatures pugen ja de per si, sense que fora hi hagi una de calor. Però en aquests contextos, quines mesures han de prendre les empreses? I comentaves que no sempre és fàcil adaptar-los, no?
Claro, no sempre és fàcil. I sobretot a Eivissa el que sí aquest estiu he observat i que crec que és un dels punts clau, l'empresa pot tenir tota la documentació, que això és la primera passa i és el que primer demana inspecció, no? Tenir-ho avaluat i tenir una sèrie de mesures planificades amb pressupostos i dades d'execució. Però si efectivament no hi ha un bon manteniment, i podríem parlar de cuines, podríem parlar d'hotels, de restaurants, podríem parlar en general de naus... Si no hi ha un bon manteniment i dues dècades sense fer la feina de manteniment que toca, és molt complicat tenir una situació adaptada i adequada. I això sí que és una realitat que estic trobant constantment, per exemple, a l'hostaleria. En aquest sentit, quasi és o la meva recomanació o el meu punt efectivament de vista, no? Jo soc tècnic d'UGT, és que fa més tenir un comitè de seguretat i salut actiu, format, que pressiona, en el fons, a l'empresa a que n'hi ha circumstàncies inadequades, que no tenir tota la documentació en regla. Si és cert que, bueno, n'hi ha de diferents maneres, per exemple, fa poc, pues un hotel amb un greu problema, no?, de temperatures des de fa anys, bueno, s'han instal·lat aires acondicionats, no està malament. Això juntament amb un bon manteniment de l'extracció, doncs, bueno, són mesures que es poden dur a terme, no? En altres àmbits, com per exemple construcció o en general feines a l'exterior, s'estan començant a implementar una sèrie de pulseres que avisen quan el cos ha arribat a una determinada temperatura propera al cop de calor i fan un avís, fan un soroll. I, bueno, evidentment, pues, aquesta persona pues, s'ha de traslladar ja sigui a, pues, a l'hospital o ja és com un cas greu. Claro, això en el sentit d'avís és interessant, però des de la perspectiva preventiva el seu seria pues, no arribar a aquest punt, no?, de cop de calor, i això es fa únicament pues, planificant no fer segons quines feines i, evidentment, pues, tenir, no improvisant, que això és important, i mantenint pues, les empreses en condicions adequades.
Exacte. Aquestes mesures, totes les que hem explicat, però sobretot les preventives, que crec que són les més importants, no? Les que poden salvar més vides, també. La prevenció sempre així com a màxima. Aquestes mesures són d'obligat compliment?
El que és obligatori és tenir-ho tot avaluat.
Avaluat.
Clar.
Absolutament tots els negocis o hi ha alguns...
Tots els negocis han de tenir avaluats tots els llocs de feina concrets, el de cuiner, el de cambrer, el de personal de neteja, ha d'estar avaluat. En cada lloc de feina és tenir les tarees avaluades, els equips que fa servir i el lloc de feina. Tot això ha d'estar avaluat. Mm-hmm. I a més, si s'introdueix qualsevol canvi, per exemple, pues, a la construcció, s'introdueix una nova plataforma elevadora, això s'ha de tornar a avaluar. Tots els equips de feina han d'estar avaluats o qualsevol canvi en qualsevol tipus de feina, no només físiques, per exemple, una oficina, si de sobte entra una nova línia d'atenció, què sé jo, a persones en situació, es fan feina d'expedients d'estrangeria, per exemple, una nova línia d'atenció, una gestoria, pues això s'hauria d'avaluar, perquè igual implica sobrecàrrega o igual implica un altre tipus de tarea. Això és obligatori. Amb l'avaluació, també és obligatori tenir una planificació preventiva anual de què es farà i per què, no? Una sèrie de riscos, pues, quines mesures correctores s'han de fer. Vale? No ha de ser perquè, no té per què ser immediat, ni a terminis, no? per implementar millores o per implementar mesures. El que sí es veu l'experiència és que, bueno, si no es fa una pressió externa, moltes vegades des dels sindicats, aquestes mesures no s'implementen. O ni tan sols es planifiquen moltes vegades, no? I de vegades pues sí que s'ha d'arribar que sigui inspecció de treball, bueno, pues qui fa un requeriment o l'empresa en qüestió per tal de subsanar aquesta situació. Perquè per pròpia voluntat de l'empresa de vegades és complicat.
És complicat, tot i que haurien de fer-ho de manera obligatòria.
Sí, sobre el paper, sí, ho haurien de fer.
Exacte. Hem mencionat alguns dels perfils més vulnerables, però no me voldria deixar cap. Quins són ara mateix i que vosaltres tingueu tipificats des d'UGT, que són els treballadors més vulnerables en aquestes altíssimes temperatures que estan vivint i que realment passar llargues hores al carrer es fa realment molt complicat.
Bueno, sí que té un gran nivell de conflictivitat actualment els socorristes, llocs de feina de socorristes, evidentment tot el que és construcció, que a més és el sector amb major accidentabilitat, encara sí que està disminuint perquè està bé, per part de l'IBASAL, de l'Institut Balear de Seguretat i Salut, s'està fent una bona feina a nivell autonòmic, però també és un sector molt exposat d'altes temperatures. Les cuines, evidentment, des de l'interior, pues, també, si no... Les cuines, insisteixo, si no s'ha fet el manteniment que toca, perquè no totes les cuines tenen per què ser perilloses, no? I a més, si està tot avaluat i tot funciona correctament, una cuina no té per què ser un infern. Hi ha possibilitat de que la feina a una cuina no sigui un infern a l'estiu. Una altra cosa és acostumbrar-se, no, a això. I també... un lloc de feina que fem seguiment des del sector públic són treballadores de l'hora, la qüestió d'aparcaments, zona blava i demás, també estan molt exposades i no tenen, segons a quines zones, no tenen cap lloc de refugi ni tampoc accés a uns mínims d'aigua freda, etc., que això també s'hauria de revisar. I moltes, això sí que ho he vist al llarg de l'estiu, però també al llarg de l'any, moltes feines que estan vinculades al sector públic, però mitjançant subcontrates, perquè es fa una mena de vacío de qui ha d'implementar una sèrie de mesures i no ho fa ni l'administració ni ho fa l'empresa, no?
Samuel, i la legislació ha canviat en aquests últims anys el ritme en què està canviant el nostre clima, trobes?
Ara és veritat que n'hi ha un esborrany de modificacions de la llei de prevenció, que és de l'any 95. Sí que es fa, bueno, es centra molt en qüestió de riscos psicosocials, perquè efectivament és la principal causa de mort, infarts i derrames cerebrals. És una qüestió que no és qualsevol cosa. No? Mm-hmm. Però sí que es planteja molt l'estratègia espanyola de seguretat i salut al treball, que n'hi ha nous riscos associats a, per exemple, el canvi climàtic i també les noves formes d'organització de la feina. En aquest sentit, sí que s'està fent una bona feina d'intentar adaptar a la llei de prevenció de riscos laborals, que, insisteixo, és de l'any 95, i necessita pues, una sèrie d'adaptacions. Encara així sí que s'ha fet pues, molta feina tècnica per part de les diferents, el Ministeri de Treball en general, per tal d'adaptar, no? Pues qüestions que queden desfasades. Mm.
Crec que ja parlàvem d'aquesta tramitació l'any passat, quan estàvem vivint també aquests episodis d'altíssimes temperatures, i no sé si s'ha avançat en la tramitació d'aquesta llei.
Ho desconec, però jo sempre insisteixo en que el que tenim sobre el paper, o sigui, al final el que és legal o il·legal, uh-huh, això comptarà en un judici, o comptarà quan arribi inspecció i faci tota la seva feina inspectora. Mm. Resulta molt més interessant com s'implementa en el dia a dia, perquè en aquest sentit a Eivissa la gent pues, està perdent salut per un, bueno, per un teixit laboral o un mode de producció, com sigui, que no compensa, i més enllà del que digui, perquè la llei ja no es compleix. Mm. Encara que sigui desfasada o no. O sigui, si ja no es pot complir amb el que tenim, pues, bueno, les millores són importants, són necessàries, s'ha de continuar, però sobretot el que s'ha és de pressionar perquè la seguretat i la salut a la feina sigui real.
Sigui real. I ara estan parlant d'aquests episodis d'altíssimes temperatures i de com afecten a la salut, i d'aquí uns mesos parlarem també dels forts aiguats que impedeixen agafar el cotxe amb seguretat per anar a la feina, i que això també hauria d'estar contemplat, i que són precisament aquests efectes del canvi climàtic, no? Són aquests dos extrems, no?
I que efectivament necessitarà implementar una sèrie de protocols de què hem de fer quan passi X o Y, cosa que no es fa. I després sempre pues, és improvisació, i la improvisació el que passa és que, bueno, pues passen coses serioses.
I el paper dels tècnics de prevenció en aquests contextos de climes extrems és fonamental, no? El vostre paper, la vostra feina.
Sí, em consta que els serveis de prevenció aliens fan una gran feina, assessorant empreses, però al final la decisió la de prendre l'empresa en qüestió, i els tècnics dels sindicats, com és el meu cas, doncs hem de formar els nostres afiliats i sobretot hem d'assessorar els diferents comitès de seguretat i salut.
I també d'alguna manera formar i donar aquest poder i aquest coneixement als treballadors perquè sàpiga quan s'estan vulnerant els seus drets, no?
Així és, i proposar mesures, efectivament.
Samuel Daza, ha estat un plaer perquè en la conversa de dilluns ens vam quedar amb ganes d'aprofundir en aquest assumpte, així que et volíem agrair de nou que hagis estat avui amb nosaltres aquí al programa.
Moltes gràcies, per jo ha estat un plaer també.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tut. Bitllet obert.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia a Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I aquest mes d'agost, cada dijous, a les portes del cap de setmana, comprarem un bitllet obert amb data de sortida, però amb data de tornada oberta per descobrir nous indrets inspiradors arreu del món. I la nostra cicerone particular serà la periodista i viatgera freqüent Ana Fernández. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Quina il·lusió que cada setmana ens facis de guia per descobrir nous indrets, llocs que tu ja coneixes, per cert, i viatjar físicament o amb la imaginació, pels que no podem viatjar aquest mes d'agost. Així que, sigui com sigui, viatjarem amb tu, eh?
Això és l'important, viatjar, sempre viatjar.
Exacte, i on ens portes aquesta setmana?
Pues aquesta setmana, per començar, ens quedarem a Espanya, a un lloc que a mi particularment m'agrada molt, ja fa bastants anys, que repeteix un any darrere l'altre, i que de veritat us recomanaria a tots que per lo menys una vegada hi ha que anar-hi, perquè hi ha moltes coses per fer i el ritme de vida que hi ha allà igual no ens fa falta ni portar rellotge.
Exacte. O sigui, que és un lloc d'aquestos que no és super mega conegut, una mica potser fins i tot infravalorat i que més gent hauria de conèixer.
Jo crec que està més valorat per la gent del sud, que igual els hi queda més a prop, que per la resta d'Espanya, que sí que jo crec que hi ha gent que no sap exactament aquest lloc on queda.
On situar-lo, eh? I de quin lloc estan parlant?
Pues estan parlant de Zahara de los Atunes.
Molt bé. Jo no hi he anat.
No hi has anat.
Per tant, perfecte, així m'ho descobriràs tot, eh?
Pues ja el pots apuntar a la teva llista de pendents.
Tenc que es voli preparat una fulla i vaig apuntant totes les recomanacions. Espero que tothom que ens estigui escoltant a casa faci el mateix. Així que anem a descobrir Zahara de los Atunes de la mà d'en Ana Fernández.
Vinga, idò, anem-hi. Pues, per jo és un dels racons amb més encant de la costa andalusa. Zahara de los Atunes està a la província de Cádiz. És un poble que podríem dir que conserva aquesta essència marinera i que fins i tot en temporada alta ens pot transmetre aquesta calma tan necessària.
Això t'anava a dir, aquesta calma necessària, temporada alta i calma, la veritat és que és una combinació que així a priori m'encaixa. Molt bé.
Pues aquest joc fa frontera amb els municipis de Barbate i Tarifa, i només té una població de 1.400 habitants.
Molt poqueta gent, hi viu tot l'any, no?
Que hi viuen tot l'any, és un lloc petitet, i el primer que sorprèn és la seva platja. Creu-te que té més de 8 quilòmetres.
De platja?
De platja.
Déu-n'hi-do.
Pots començar a caminar que no te l'acabes.
No, que no.
A més, és arena fina, aigües transparents, ideal per caminar, per desconnectar, per sortir d'aquesta sensació d'angoixa, de sa massificació. Allà això no t'ho trobes.
No t'ho trobes, eh? Perfecte. A punt. Zahara de los Atunes. Me n'hi vaig. Però m'imagino que hi ha moltes més coses a fer, no? A banda d'anar a la platja.
Tens moltes més coses a fer. Per exemple, aquí tenim unes postes de sol espectaculars, però ses de Zahara de los Atunes no tenen res que envejar-li, tampoc.
Val, val, val. Farem una competició a veure qui té sa posta de sol més polida.
Vinga, vinga.
Fet. I què més podem visitar quan estiguem allà? Doncs
pues mira, el que és el nucli del poble és petit i blanc. Uh-huh. I ple de carrers, carrerons, tranquils, on trobar moltes botigues d'artesania, de moda, terrasses on el temps sembla parar-se o avançar una miqueta més a poc.
Necessari, molt necessari.
Molt necessari. Val la pena perdre-s'hi un ratet i oblidar-se del mòbil, del Google Maps, dels mapes. No cal.
No cal, no, no. El mòbil es deixa a l'habitació i allà es queda i nosaltres a passejar.
Sí, sí. És que és impossible perdre's. I si et perds, en seguida et trobes.
Home, li pots preguntar a algú i segur que et guien. Es
Exacte.
Canvi de tornada.
A més, el caràcter de sa gent, bueno, ja sabem, no? Els andalusos són gent oberta, molt fets en el turisme, molt... Don de gentes, no?
Exacte.
Podríem dir?
Sí, 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 absolutament. Idò, va, ja que estan passejant per aquests carrerons, ens estan perdent, on ens recomanaries anar, tu, que ja has estat ja un munt de vegades?
Pues cultura tampoc hi ha gaire, perquè ja et dic que és un puesto petit, però sí que visitaria el Palacio de las Pilas, que és un edifici del segle XVI i està relacionat amb la pesca de la tonyina, per això Zahara de los Atunes.
Clar.
Aquí descobrim en aquest palau una de les grans curiositats del poble, l'almadrava. L'almadrava és una tècnica tradicional de pesca de tonyina vermella durant la migració entre l'Atlàntic i la Mediterrània. I és que aquí on ho diem es practica des de fa més de 3.000 anys i encara avui forma part d'aquesta identitat de Zahara.
Per tant, no és un nom que li hagin posat així a la lleugera, eh?
No.
No, d'aquest indret que m'imagino que està estretament relacionat precisament amb aquest peix, amb la tonyina, no?
Allà, a les mans de la tonyina, Zahara de los Atunes és el seu paradís.
Ah, oh, clar. Gastronòmicament també, no?
Gastronòmicament parlant, és una paraula que part de definir el nom del poble, trobareu aquí desenes de maneres de preparar la tonyina. Parlam de tartar, parlam de tataki, parlam de ventresca, parlam de tonyina amb tomàtec, parlam de morrillo, parlam de carpaccio i no m'ho acabam.
Escolta, és que en aquestes hores, Anna, fer-nos això és molt cruel, perquè ja sí. Mos entra una gana en aquesta hora.
Creu-te que paria també, eh?
Ja m'imagino, ja m'imagino. Per tant, deu haver-hi un munt de restaurants on anar a provar totes aquestes meravelles, no?
I a cada qual millor. Tens, si vols, el top restaurant...
Apuntam. Aquí sí que podem fer servir Google Maps per anar-los
sí,
guardant, no?
Sí, venga, aquí és necessari fer-ho.
Vinga, va, anem a fer-ho. Doncs
pues és millor el Campero.
El Campero.
Aquest es troba a Barbate, no està Zahara, està uns 20 minutets en cotxe, però es val la pena fer aquest viatjat per provar el Campero i totes les especialitats de tonyina que preparen. De fet, per molts és considerat el temple de la tonyina.
El Campero, de Barbate.
Sí.
Vinga, va, aquest ja el tenc apuntat aquí, a la llista de llocs pendents.
I ara tornem al poble, i en el mateix poble de Zahara ens trobam Ramon Pipi, l'Almadrava o Antonio, que també són excel·lents opcions per tastar una mica de cuina local i sempre amb la tonyina com a protagonista.
Això sí, amb reserva prèvia, sí, no?
Sempre, i més amb aquestes dades, que tot i que és un lloc petit i que no tenim sensació d'angoixa, sí que hi ha molta gent. Molts espanyols, sobretot. Clar. Allà és difícil trobar estrangers, tot el contrari d'Eivissa.
Sí, absolutament. Idò, si teniu pensat anar a algun d'aquests restaurants que ens ha recomanat Nana Fernández, que tenen, a més, el seu segell d'aprovació, perquè els ha tastat absolutament tots, reserva prèvia, i així us assegureu que teniu lloc. Clar, la primera vegada que tu hi vas anar i al llarg de totes les vegades que hi has anat, quin és el principal error que comet la gent quan va a Zahara de los Atunes, diries?
Pues molta gent li encanta Zahara i es queda a Zahara, que jo ho faig això també, però has de conèixer els pobles que hi ha al voltant, perquè tots hem sentit parlar dels pobles blancs de Cádiz, no? Parlam de Vejer de la Frontera, parlam de Tarifa, parlam del Puerto de Santa Maria. Tot i que siga només un dia agafar un cotxe i rodar una miqueta per lo que és Cádiz, perquè Zahara de los Atunes té molt bona platja, però també tenim altres platges a sa zona, i que només es tracta d'agafar un cotxe i passar el dia de poble en poble.
Perfecte, m'encanta aquest pla. I clar, m'imagino que després, ja quan baixes sol, allà deu haver-hi una altra cultura diferent que emergeix, veritat?
Totalment. Allà, discoteca no en trobareu. O sigui, si voleu festa de discoteca, Zahara no és el lloc.
No, si voleu festa de discoteca us podeu quedar per aquí,
sí,
si de cas.
Sí,
però a Zahara què trobam?
Pues mira, a Zahara podríem dir que, a part de sa tonyina, els protagonistes són els xiringuitos i el flamenc.
Molt bé.
O el flamenquito, més que flamenco puro y duro. Flamenquito,
vale.
De cantar cançons aquestes que en sabem tots, sense estiu. Pues això.
Molt bé. I do, què podem fer? Una vegada ja el sol post ha passat?
Pues mira, Zahara, el bo és que pots anar tot el dia en xancles, que això és meravellós. Allà ningú et jutjarà per si t'has canviat, si vas amb banyador, si et vas a dutxar, si no. Allà todo vale.
Vale.
Amb la qual cosa, te'n vas a veure la posta de sol a un xiringuito i mentre escoltes una miqueta de flamenquito. Això sí, el sol és una barreja de tons daurats, taronges i roses impressionant.
Molt bé.
Val la pena gravar aquest moment. Jo sempre dic que tenim que col·leccionar moments polits. Aquest és un dels moments.
Aquest és un dels que està a la teva col·lecció,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé, amb aquests colors de sol post. Des de Zahara de los Atunes, que haurem de fer una competició, ja ho hem dit. Molt bé, què més?
Què més? Després, no vol dir que en la posta de sol s'acaba el dia. Aquests mateixos xiringuitos tanquen a les 2 o a les 3 de la matinada.
No més. Val.
Està bé, perquè així el dia següent tornem a començar.
Exacte.
Amb un bon esmorzar i ja un palante i deixar que la vida de Zahara ens sorprengui.
No t'arrossegues molt, molt tard, i així pots dormir, descansar, agafar forces i el dia següent seguir, veritat?
Amb la calma. Allà, com hem dit, tot amb la calma.
Molt bé.
I un consell que us daria, si aneu a Zahara, no tingueu pressa.
Me apunto. Disfrutar,
crec
que és el meu lloc. Val, sense pressa, eh?
Sense pressa. Disfrutant d'això, de s'esmorzar, de dinar, de sa posta de sol, de sa copa abans d'anar a sopar o no, o mentre decideixo què fer.
Sense pressa.
Sense pressa.
Molt bé,
amb la calma.
Amb calma, perfecte. Idò, hi ha una última reflexió sobre Zahara de los Atunes.
Una última. Pues mira, jo no m'aniria sense fer una llarga caminada descalça per serena. Tota sola, acompanyada, amb sa música, com vulguis. Però es val la pena. Fer un aperitiu davant la mà a un dels molts xiringuitos. Pots anar canviant perquè tens on tria. I moltes voltes pensam que viatjar és veure moltes coses, anar corregent, no perdre ni un segon. Igual a Zahara no és així. Viatjar no és veure moltes coses, sinó gaudir intensament d'aquest lloc, col·leccionar aquests moments que et deia, i al final són viatges que sempre formaran part de la història de la teva vida, no?
Meravellós. Idò, m'encanta aquesta primera destinació. Mira, pèls de punta, i no és pas aire condicionat que tenim aquí a l'estudi. De veritat, un destí d'aquestos que m'ha emocionat i que m'apunto aquí a la llista que anirem col·leccionant durant aquest mes d'agost, no?
Estic contenta que t'hagi agradat i espero que el visitis, que el visiteu, aquells que no el conegueu, perquè de veritat no...
I llavors ho comenteu per Instagram, eh?
I tant.
Per favor, el dia pit i uses totes les fotos des de moment, des de Zahara de los Atunes, i a veure quin destí descobrim la setmana que ve.
Sorpresa.
Moltes gràcies, Anna Fernández.
Gràcies a tu. Fins dijous.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí en el programa.
Fil a l'agulla.
I quina il·lusió em fa seguir ara en el programa i donar la benvinguda per segon estiu consecutiu a la dissenyadora eivissenca Ariadna Ferrer, perquè un any més, cada dijous del mes d'agost, posarem fil a l'agulla per parlar de moda, de referents, d'històries relacionades amb la moda, que la inspiren, i així compartir coneixement amb tota la gent que escolta el programa. Ariadna Ferrer, molt bon dia i moltíssimes gràcies per haver tornat un any més.
Molt bon dia, Laura. Mira, si estic a ple amb tu, que penso que ets una de les poques persones que aconsegueix treure'm del taller.
Fixa't. Home, aquí s'està fresquet. És una bona excusa, no?, parlar de referents. Està molt bé, no?
Sí, per mi m'ha encantat la teva proposta, perquè parlar de referents i de quins són els meus referents, de dissenyadors, evidentment, estem parlant, és parlar d'un mateix al final, no? Uh-huh. I penso que tots aquells que més t'han marcat han estat a l'època més de joveneta, uh-huh, no? Més quan estàs estudiant, però també són aquells que han evolucionat amb tu, no? Clar. I que et segueixen acompanyant. I bueno, aquí estem per parlar de referents.
Mira, allò és un tema, el dels referents, que crec que m'obsessiona. La gent que em coneix sap que constantment estic parlant de referents. I justament ara que has fet aquesta menció, els referents normalment s'adquireixen quan un és més jovenet, també es poden tenir referents després a l'edat adulta? Es poden ser uns referents diferents?
Sí, evidentment. Per això et dic que un cop et fas gran i vas adquirint més coneixements, i la realitat és que canvies, no? Uh-huh. de parer, però uh-huh, i alguns se't cauen, uh-huh, i alguns es reforcen. I sí. Per això estic portant els que vaig adquirir de jove, uh-huh, i encara segueixen i tenen més sentit amb la meva trajectòria i amb la meva obra.
Meravellós. Idò, jo estic desitjant, no sé si t'ha costat molt fer aquesta llista, crec que tenim per davant 4 seccions aquest mes d'agost, i no sé si t'ha costat molt fer aquesta llista, si seran 4 o algun més en caure.
Bueno, no m'ha costat seleccionar quins personatges.
D'acord.
Però sí, m'ha costat molt acotar-me a 4, i potser seran 5.
Potser, i ja veurem.
Ja veurem.
En principi,
ja
veurem. 5.
En principi, 5.
I com ha estat aquesta col·locació? És a dir, per on començarem avui? De més antic a més recent? O quin és una mica l'ordre que seguirem?
Sí, agafaré un ordre cronològic.
D'acord.
També per situar-lo dintre de la nostra història i del nostre context, no? Que té tot el sentit.
Perfecte. I són exactament els teus referents sempre dins el món de la moda? N'hi ha d'altres àmbits? Explica'ns una mica.
He agafat del món de la moda.
Perfecte.
Ja, si vols, parlarem l'estiu vinent d'altres referents.
Vinga, t'apunto la proposta, eh? Vinga, va, idò. Els referents dins del món de la moda que han estat cabdals i essencials en la teva carrera com a dissenyadora, no, Ariadna?
Exacte.
Perfecte. I per on començant? Per qui començant?
Doncs pues mira, començarem i granarem cap a casa.
Molt bé.
Amb un espanyol nascut al País Basc.
Val.
I no és el Balenciaga.
Clar, que és el que podria pensar qualsevol quan deim dissenyador espanyol de referència nascut al País Basc, no?
Exacte.
Balenciaga. Però no és Balenciaga.
No és Balenciaga.
Val.
I l'he agafat perquè penso que a Espanya li deu un gran homenatge, li deu un museu, i a tots ens deu poder omplir un trosset de la nostra història de la moda.
Perfecte.
I d'aquí estem parlant.
Aquí?
Del gran Paco Rabanne.
Clar. Efectivament.
Bueno, el Francisco Rabané de Cuervo, que així es deia, és encara una gran incògnita per la nostra història, i va ser un dels més avançats i, per mi, un dels més importants de la nostra història de la moda.
Absolutament.
¿vale? I per entendre l'artista, diguem, perquè per mi era un artista, hi ha que entendre el seu context.
Val.
Ell va néixer a Guipúzcoa l'any 34 i era fill d'un alt càrrec militar republicà. Any 34.
Clar.
Va haver de marxar el 36, amb només 2 anys, a França, exiliat, amb la seva mare, els seus germans, deixant enrere un pare militar republicà que quedaria desaparegut tota la seva vida.
Uau.
Molt fort. Mm. El 39 li agafa l'ocupació nazi a França. O sigui, fins i tot va viure camps de concentració que es van convertir, camps de refugiats que es van convertir en camps de concentració. O sigui, estem parlant d'un personatge amb una ombra que es va configurar la personalitat amb una ombra i un dol absolut, no? O sigui, primer hi ha que entendre a la persona i no a l'artista, no?
Absolutament.
Clar, ell a la última època seva està molt relacionat amb l'ocultisme, l'espiritualitat, però la mística, però d'una manera ell preveia la fi del món i ho deia públicament, no? I és com que el públic no, només s'ha volgut quedar amb aquesta última part. No?
Clar, això passa.
Però hi ha que entendre, no? Si tu aprofundeixes amb la seva vida, te n'adones que ell va necessitar aquesta espiritualitat, no? Per construir un present més habitable, més idíl·lic, més...
Absolutament, clar, quan parteixes d'aquestes circumstàncies personals tan dures, no? L'espiritualitat i la mística pot ajudar precisament a fer aquesta realitat una mica més suportable, no?
Clar, i per això entens que hi ha un buit a la història d'Espanya de la moda envers ell, no?
Mm.
I, bueno, ell quan va ser jovenet va no és raro també que decidís estudiar Belles Arts per crear aquests mons idíl·lics, no? Mm. Es va dedicar a l'arquitectura. Era, jo imagino, era una manera d'escapar cap endavant, no? Mm. I per mi, el Paco Rabanne és el que jo dic el gran creador en paraules majúscules. Vale? Tothom, quan parla d'ell, parla de geni. A mi parlar de geni no m'agrada per dues raons. Vale. I és que el geni només es deixa per l'home, no hi ha genis dones, uh-huh. I és una manera d'idealitzar i quedar-te, i és el que li ha passat al Paco Rabanne, no? Després el jutgen per la seva última etapa, no? I em sembla que no és just.
Clar.
No és just. I per mi el Paco Rabanne va tenir una valentia, perquè per mi una de les característiques que ha de tenir un gran creador és poder trencar amb el seu passat i decidir continuar amb els teus propis termes, perquè recordem que hem parlat del seu pare, però la seva mare era cap de taller de la Casa Valenciaga. Estem parlant que era trencar amb la imatge del gran couturier que ho tenia a casa, havia de trencar fora i dintre de casa amb aquest patró.
Uau!
Vale? Idealitzada, que només podies ser dissenyador i la moda podia existir si tu eres un modista o un sastre.
Clar.
Clar. I va aparèixer el Paco Rabanne, va trencar amb tot això, i a Espanya, avui dia, en aquell context de França, Valenciaga, el gran Valenciaga, no? Uh-huh. Espanya encara arrossega el no haver pogut omplir aquesta peça de que només pot ser un gran dissenyador si és amb els patrons, amb la costura... Amb... Bueno, recordem... Mira, hi ha un documental molt interessant que, a més, és lliure, ho pots mirar a la RTV...
Sí, a la plataforma de sí. Ràdio Televisió Espanyola,
exacte,
no?
Sí.
A RTV Play.
Eso. Val? Que es deia Paco Rabanne, una vida fora del patrón.
Ara mateix l'apuntam, eh? Avui estic apuntant moltes coses al programa, però és que m'encanta tot. Paco Rabanne, una vida...
Fora del patrón.
Fora del patrón.
Bueno, ja aquest títol ja explica tot. Explica tota la seva vida, explica perquè jo em sento també reflectida en ell, perquè potser són persones, no puc comparar la seva vida amb la meva, però són persones que si et diuen passa per aquí, no, tu faràs el camí per no passar per allà.
Exacte, per aquest tub, no, social, que et diuen has de fer això, això, altre, doncs no.
Doncs no.
Persones que troben la seva pròpia manera de fer, no?
I perquè el que sigui necessiten crear una nova manera de, de fer les coses, de sentir les coses, d'interpretar les coses, no? Perquè va vitalment amb les seves vivències, no passen per allà, no?
Exacte.
Bueno, a l'època, la Coco Chanel, per desprestigiar-lo, deia que ell no era un modista, sinó que era un metal·lúrgic. Per què? Perquè ell va canviar les tisores i la roba per les pinces, el metall i el plàstic. Uh-huh. I per primera vegada es feia la construcció d'un vestit amb pinces. No, que és el que jo també faig, i a través de la joieria, no? Que és també el que faig. I bueno, ell va agafar nom, diguem, als anys 60, nom propi, vale? I ens va deixar vestuaris tan impactants a l'època com Barbarella, va vestir a la Brigitte Bardot a la pel·lícula Barbarella, va vestir a l'Audrey Herwood, a Dos a la carretera, i bueno, ell va ser el precursor de la cultura pop. Pensa que als anys 60 a Espanya, imagina't, ell estava anys llum.
Sí, sí, com 10 anys per davant, o més.
O més,
sí.
No, més, perquè et dic que encara avui a Espanya només, bueno, encara seguim, vull dir, a mi m'encanta el Balenciaga, vull dir, una cosa mai treu l'altra.
Exacte.
Però a Espanya tenim la Fundació Balenciaga, tenim el Museu Balenciaga, per això dic, a Espanya li deu un museu al Paco Rabanne.
Absolutament, idò, mira, això que deixem aquí a l'aire, perquè aquest guant s'ha de recollir en algun moment, això està clar.
Sí, 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 i a més, mira, no oblidem que el Paco Rabanne va començar fent botons, era l'època del surrealisme, ell era molt amic del Dalí, vale? La Schiaparelli, va començar fent accessoris i botons per cases com Dior,
d'acord,
Balenciaga, Givenchy, vale?
Botons, eh?
Sí, 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 botons.
Wow.
Botons i accessoris, que és algo que és...
Clar, clar, clar. És que veig molts de paral·lelismes, Ariadna.
Clar, com no em puc veure reflectit amb
clar,
ell?
Clar,
amb,
clar.
Amb, vale? I, de fet, la seva primera col·lecció la va presentar a l'any 66 en 12 looks, que és el que, és el que es fa aquí.
Avui dia,
que
sí,
jo
sí,
sempre
sí.
Insisteixo que més de 12 no és necessari, perquè si no ja estem entrant a la creació en cadena, al prêt-à-porter, i és una altra història, no? Nosaltres no podem parlar d'alta costura, o sigui, seria impossible, però sí d'una alta artesania. I per veure la creativitat i bueno, el virtuosisme, no? de la tècnica també manual, entre 10 i 12 looks és perfecte. Més no.
Val.
Més no, no? I això ja ho va demostrar el Paco Rabanne a l'any 66.
Fixa't, no? I d'un visionari molt adelantat a l'època.
Clar, perquè va canviar les normes fins i tot de l'alta costura, perquè allà n'hi ha unes normes que has d'entrar, que es fa així, 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 i ell va dir, no, això és possible. I en el moment que ho materialitzes, s'han de canviar les normes. Es triga, no? I aquí a Espanya es veu que bueno, encara ens queda molt, no? I, bueno, per acabar i per reflexionar, no? Ell, sobre la seva vida, ell no va tornar a Espanya fins que no va morir Franco, vale? I malgrat ell havia estat convidat per Franco diverses vegades per mostrar la seva feina, imagino, això és una imaginació, per la seva relació amb el Dalí, no? Però ell no va tornar fins que va morir per comprovar el que tots sospitaven a la família, és que el seu pare sí havia estat afusellat, i havia estat afusellat l'any després que ells marxessin. Clar, ell va viure amb una ombra terrible, tota la seva vida.
De la ignorància de saber què li havia passat a son pare. No?
Sí.
Imagina't, imagina't.
Perquè ell no, la família només havia rebut una carta, i era una carta de despedida. No? I bueno, ell deia que malgrat ell havia passat tota la vida a França, i l'última etapa de la seva vida li costava parlar castellà.
Clar, normal.
Pues que ell es sentia estranger a França i encara que a França l'havia acollit, li havia ajudat a fer el nom, a la seva carrera, i a la vegada Espanya el sentia estranger a ell. No? I això per mi confirma el que diu la dita, i és que un mai no és profeta a la seva terra. I que els grans creadors sempre, sempre s'acaben sentint estrangers a la seva pròpia casa. És així. I bueno, aquesta...
M'ha encantat conèixer la vida que desconeixia, i això és el que em fascina de tenir-te aquí setmana rere setmana, un estiu més, perquè aprenem moltíssim i ens queda molt i molt per aprendre. Avui hem descobert una vida d'en Paco Rabanne que jo desconeixia absolutament i que m'ha fascinat per tot el que va aconseguir a la seva vida i per haver aconseguit també trencar amb aquest passat familiar tan i tan dur. Ariadna Ferrer, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
A tu.
Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i ja enfilàvem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I ja preparadíssimes per enfilar el final del programa d'avui. Repassem l'agenda cultural del dia i començam a Vila per assistir a la signatura del llibre La conquista d'Eivissa i Formentera 1235, l'operació militar d'en José María Prats Marí.
L'escriptor i militar que just ahir ens parlava d'aquest nou treball publicat per Melcart Editorial signarà exemplars de 6 a 7 de la tarda a la llibreria Can Verdera, la més antiga d'Eivissa, ubicada al barri de la Marina.
I ens quedem allà mateix, al barri de la Marina, perquè avui se celebra la festa dels cursaris dins del programa de les festes de la Terra.
A partir de les 7 de la tarda es celebrarà una missa a l'església de Sant Elm, seguida de processó fins al monument dels cursaris al port d'Eivissa, on es farà un homenatge a la gent de la mar. A continuació hi haurà ball pagès amb la colla de Vila.
I després, ben propet d'allà i seguint amb aquest homenatge, podem anar a escoltar la conferència de la catedràtica en Geografia i Història, Rosa Vallès.
Serà a les 9 de la nit al Casino d'Esmoll, la professora Rosa Vallès, que ahir també ens dona donar unes pincellades de la seva conferència, parlarà dels barris mariners de Vila, dels barris de la Marina i Sa Penya. A continuació hi haurà una degustació de productes eivissencs.
I de Vila m'anem cap a Santa Eulària per anar a la inauguració de l'exposició Ibiza Mia d'Anna Wendy Williams.
La mostra ofereix una mirada pictòrica als paisatges i la llum de l'illa. La inauguració serà aquesta tarda a les 6 a la sala d'exposició Sant Jaume 72 i es podrà visitar fins el dia 22 d'agost.
I acabem a Formentera per veure la pel·lícula La Cena, que està inclosa dins el cicle de cinema La Fresca.
La projecció de la cinta de Manuel Gómez Pereira, que no està recomanada per a menors de 12 anys, començarà a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran.
I doncs quedem amb tot això, Nieves.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar la cantant, escriptora i actriu britànica Geri Halliwell, que avui fa 54 anys, és membre de les Spice Girls, el grup femení amb més vendes de tots els temps. Dit això, ho deixem aquí, demà tornem a les 12:04. Molt bona tarda. If you wanna be my lover.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.